Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
A veure, ens remuntem al gener per explicar on som. El passat mes de gener es van produir fins a 3 reunions interessants entre el ministre Félix Bolaños, el popular Esteban González Pons i el comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reinders, us ho explicàvem en aquesta mateixa emissora. L'objectiu, la renovació, d'una vegada per totes, del Consell General del Poder Judicial. Aleshores, la renovació ja s'havia retrasat fins a 5 anys i Reinders donava a les dues parts fins a 2 mesos de termini per posar fil a l'agulla. Som a 14 de juny i 5 anys i mig després, i bastant més de 2 mesos després també d'aquelles reunions, encara no s'ha renovat res, ni el Partit Popular ha cedit a cap de les condicions per la seva renovació. Una renovació que ha de passar per la despolitització de l'òrgan, diuen els populars, que mentre no es renovi, que ja encara controla l'òrgan. I segueixen passant coses interessants al respecte. La primera, que el Partit Popular segueix demanant la mediació d'una Europa que ja va intentar-ho sense gaire èxit, però, tot i això, aquesta setmana Bolaños ha tornat a demanar una altra reunió, justament per avui divendres, amb González Pons al respecte de tot plegat. La segona, que, com ja va anunciar fa temps Pedro Sánchez, el seu executiu començarà a fer passes endavant si no hi ha acord. La seva proposta, la proposta Guilarte. Però qui és Guilarte i què diu la seva proposta? Doncs bé, Vicente Guilarte és el president en funcions després de la renúncia de l'ESMES del Consell General del Poder Judicial. I ja cap al desembre, en una carta oberta al diari El País, explorava una nova via, retallar competències a l'òrgan judicial per tal que la política no s'interessés per la composició del mateix òrgan, perdent llaços d'interessos entre justícia i política. Interessos com, per exemple, nomenament dels càrrecs judicials. Una proposta que sembla que convenç el cap de l'executiu espanyol i que a Gènova, tot i que les pressions no paren, no cessen, no veuen amb tan mals ulls. Haurem de veure, però, per part dels populars, fins on saben, poden i volen estirar més el xiclet i els socialistes si aconsegueixen encarrilar una qüestió que porta 5 anys i mig enquistada. Passen 2 minuts de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest divendres 14 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Esquerra Republicana de Barcelona ajorna per l'aforament al Congrés que havia de decidir si el partit entra al govern municipal de Jaume Collboni.
Sí, la sala de l'Orfeó Martinenc de Barcelona estava al complet i al carrer hi havia un centenar de militants fent cua per poder entrar de moment. Per tant, no se sap encara aquesta nova data del Congrés. Tots els escenaris estan oberts a hores d'ara a l'Ajuntament de Barcelona.
I de la mateixa manera passa amb la investidura a la Generalitat. Els republicans insisteixen en el finançament singular per Catalunya a canvi de fer president Salvador Illa, però el govern espanyol continua tancant la porta.
El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, assegura que hi ha consens entre els principals actius del país per implementar aquest nou model. Una proposta que ara per ara el govern espanyol no accepta, tot i això sí reconeix que cal una reforma conjunta del sistema de finançament autonòmic de tot el territori.
Cosa que ha molestat a molts presidents i molts grups parlamentaris de comunitats autònomes. De seguida ho anirem veient. Mentrestant, però, els interins es manifestaran demà dissabte per reclamar a les administracions que apliquin la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I és que els magistrats els hi donen la raó i consideren que és il·legal encadenar contractes per cobrir llocs de feina de l'administració pública. La sentència, coneguda aquest dijous, diu que se'ls ha de fer contractes indefinits, tot i que no seran funcionaris.
I ara us ho explicàvem. La Comissió Europea estudia la petició del PSOE i del Partit Popular per reactivar les negociacions per renovar la cúpula del Consell General del Poder Judicial.
Pedro Sánchez aposta per modificar el mecanisme de nomenament dels magistrats del Suprem si no s'arriba a un acord amb el Partit Popular abans que acabi aquest mes de juny. El cap de l'executiu assegura que serà respectuós amb la independència del Poder Judicial constitucional i d'acord també amb la normativa europea.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
L'Espanyol empata contra l'Sporting i es jugarà l'ascens a primera contra l'Oviedo.
Així és, els blanquiblaus no passen de l'empat a 0 i fan valer el gol de Javi Puado a l'anada per eliminar el Gijón i classificar-se per a l'eliminatòria definitiva dels play-off que començarà ja aquest diumenge, a 6:45 de la tarda.
I també en futbol, avui comença l'Eurocopa d'Alemanya.
El partit inaugural és a les 9 de la nit i el juguen la selecció anfitriona, Alemanya i el combinat d'Escòcia. Demà debut a Espanya, que s'enfrontarà a Croàcia a partir de les 6 de la tarda a Berlín.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem d'una sèrie d'animals que s'han trobat aquests dies per diferents ciutats de Catalunya. Després explicarem una llista que s'ha publicat amb diferents aliments que contenen petroli, sense ser-ne conscients. I acabarem la Cara B escoltant Nanai, el nou tema de Maya Romero.
De seguida us expliquem tot plegat abans, però trànsit i temps.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui a Barcelona cel bastant ennuvolat, eh?
Sí, sí, comencem el dia així amb núvols aquí a la costa central, costa de Tarragona, però vaja, no són núvols amenaçadors, aquests núvols han d'anar marxant al llarg d'aquest matí. Són núvols que en alguns punts de la costa, ara en començar el dia, poden deixar escapar alguna gota, però vaja, la tendència és que vagin desapareixent i cada vegada més sol, i les temperatures avui doncs més o menys com les d'ahir, per tant, això vol dir a la costa al voltant dels 25 graus aproximadament, i en canvi a les comarques de l'interior màximes de fins a 30 graus, per tant, això vol dir un dia de calor d'estiu, són temperatures una mica per damunt de les normals per l'època de l'any. Per altra banda, també dir que a l'Empordà bufarà vent del sud i això farà que aquí les temperatures màximes siguin més altes. I de cara al cap de setmana, doncs, tranquil·litat. Les temperatures més o menys com les d'avui. A primeres hores del matí, una mica de fresqueta cap a l'interior, de dia calor, però calor molt suportable. I el mateix que passarà avui, a la tarda, a les comarques del Pirineu creixeran nuvolades i poden deixar escapar algun ruixat, fenòmens puntuals i aïllats tant avui com especialment demà dissabte. Demà serà un dia amb més núvols que no pas avui, durant el dia, però amb moltes clarianes, i a la tarda una mica més de ruixats i tempestes al Pirineu. I diumenge, doncs, més o menys com avui, sol, alguns núvols, i a la tarda alguna precipitació feble a les comarques del Pirineu, temperatures sense canvis importants. La setmana que ve, primers dies, tranquil·litat, i a partir de dimecres baixen les temperatures i els ruixats i les tempestes podrien tornar a guanyar terreny, especialment al nord del país.
Deixa'm fer-te dues preguntes respecte a tot plegat, Jordi. La primera, si s'esperava un inici de juny tan plujós com aquest, i la segona, després farem un apunt a l'informatiu de tot plegat, però han beneficiat aquestes pluges a la sequera que teníem? Els embassaments han crescut?
Sí, sí, mira, comencem per la primera pregunta. De fet, les previsions del mes de juny és que seria un mes de juny amb una mica més de precipitació respecte a la normal. Per tant, havia de ploure el que plou, però una miqueta més. El que passa és que, per sort per nosaltres, aquestes previsions s'han quedat curtes, i on més ha plogut doncs ha sigut precisament a les capçaleres dels rius. Aquests dies hi ha hagut pluges de 100 litres a les comarques del Pirineu, del Prepirineu. Tota aquesta aigua ha anat a patar directament als embassaments. I ara els embassaments estan millor que ara fa un any. Per exemple, les conques internes ahir ja van arribar al 33%, és a dir, a la tercera part de la seva capacitat, quan l'any passat estaven al 27%. I, a més, continua baixant aigua pels rius. Per tant, en aquest sentit, les previsions van quedar una mica curtes en quant a quantitat de precipitació, tot i que deien que serien precipitacions per damunt de la mitja, però també, clar, la distribució al voltant de tot Catalunya doncs no és la mateixa, i allà on supera clarament la pluja mitjana però amb escreix és allà on va convé més, que és a les capçaleres dels rius.
Gràcies, Jordi, bon cap de setmana, fins dilluns, que vagi molt bé.
Fins dilluns, bon dia.
I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, matí complicat a les carreteres catalanes. Una avaria a la Ronda Litoral de Barcelona provoca 8 quilòmetres d'aturades intermitents des de la zona franca fins a la platja del Bogatell. Hi ha un carril tallat en direcció Besòs. A la mateixa via també hi ha la retenció habitual cap al Llobregat. A la C58 ja s'està normalitzant la circulació, però encara s'acumulen 5 quilòmetres de retenció arribant al nus de la Trinitat per un accident. També a la mateixa via hi ha retenció a Sant Quirze i a Ripollet cap a Sabadell, i a la P7 a Sant Cugat es talla un carril en sentit sud per una avaria, provoca 3 quilòmetres d'embús. I també hi ha retenció habitual al tram de Barberà, a la C-17 a Montcada. Ja s'ha reobert la calçada després d'un accident, i pel que fa a les retencions, ara mateix hi ha densitat a la 2, a Sant Joan d'Espí, i també la C-32 a Sant Boi, tot cap a la capital catalana. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. 9 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bueno, divendres, ben tornat.
Gràcies, ben trobat.
Com vas?
Bé, home.
Ja t'has fet donant de mocs.
Piles donant de mocs.
Home,
tens
de sobres. A tots? No queda
bé.
Home, t'hauries de quedar alguna cosa, que això és necessari. Ja ho parlarem després. Escolta, has tornat molt innovador, perquè m'he quedat paradíssim. O sigui, cada dia, des que et conec, dius temps i trànsit, i avui has dit trànsit i temps.
Sí.
I dic, bueno, que està... Jo, per mi, el programa ja...
Tot una coseta està... interna del programa.
Ah, val, perfecte. Llavors no dic res. Era, no era innovació, era necessitat. No era, ah, era necessitat.
Sí, va, sí,
ja
sí, sí.
Va, si vols anem cap al... No, o què?
Sí, ves què hem de fer, no? Va, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs vinga, el flamant propietari de X, el senyor Elon Musk.
Señor X, Tauro y mujeriego, amante de la vida y ganador, ferviente catador de todos los placeres, experto en el envite y el farol. Señor X, farándula y...
Señor X, ¿eh?
Señor X, sí, home, sí, sí. Està ben trobat,
clar,
no?
Clar, evidentment.
Perquè és l'amo i senyor de la plataforma de xarxes socials anteriorment coneguda com a Twitter i actual X. Resulta que ha iniciat, no sé si t'ha arribat, Joan, com a bon X-aire.
X-aire, esclar, és que...
Ho acabo d'acunyar ara, els X-aires.
Me quedo.
Ha iniciat la implementació d'una nova funcionalitat que oculta els likes en els usuaris de la plataforma. A partir d'ara, només l'usuari que ha donat el m'agrada i el destinatari del like podran veure aquesta interacció. Total, que el bo d'Elon Musk no li agraden els m'agrada.
Està bé que m'ho expliques, això, perquè va sortir ahir la notícia i no sabia ben bé... Clar, vaig anar directament a un tuit meu. Sí. I vaig pensar, mira't el like, a veure si ho pots veure o no. I ho podia,
sí,
veure.
Lo teu sí.
I no ho podia entendre.
I el que tu fas, també.
Val, no podràs veure els externs.
Els de la resta, val, del món. Perquè ha pensat que això protegeix...
Forma part de la privacitat.
La privacitat.
Ah, està bé.
A veure...
Les fotos en criatures no, eh? Però els likes...
Sí, i, bueno, i més històries.
Està bé, això.
I més històries. Però sí, no, però hi ha molta gent indignada perquè un dels, tu ja saps, clar, qualsevol persona sap, que un dels passatemps de Catalunya, Espanya, al món, és xafardejar.
Ah, absolutament.
A veure, aquest, ah, aquí li ha donat
qui
like.
Qui no ho ha fet?
I ara, com que la gent està dient, bueno, m'estàs traient una de les principals atractius de...
Els meus sudokus particulars.
I, bueno, doncs ens haurem d'acostumar. Jo no tinc massa costum, però he de reconèixer que algun cop sí que he dit...
Clar, home.
A veure, aquesta...
Xafarderia.
Aquest,
visca la xafarderia.
Què li agrada, aquest? Què li agrada, o aquesta? En fi, claro que sí, campeón, bon dia per tu i espero que t'agradi aquesta dedicatòria, Elon Musk.
Que no podrà veure. No, sí, ell
no,
sí.
No, sí, perquè
ell sí,
és per
perquè
ell.
Li envies
és
tu.
Per ell.
Exacte.
Vale,
ara. Estic avui m'he llevat amb les neurones...
Ara et portaré una banyera, una safa de cafè, no et preocupis.
Quina salsita de vitamines aquest matí?
Bueno, dels creadors del Primavera Sound arriba el Sonar.
Ui! Aquell festival on es prenen coca de Sant Joan i aquestes coses, eh? El Sonar.
La Vallès, va, només et dic això.
Val.
Escolta una cosa. Mira, he fet aquesta sintonia en bucle, dura 12 hores. La podem deixar tot el matí, si vols?
Sí.
Que entri la
Giro. Enganxa, eh?
Que entri la Giro des de la sala de família sola.
Exacte. Sí, un festival on es pren molta coca de Sant Joan i s'escolta molt queta... Ma.
Molt bé. Torna, sí, el Sonar. Lluís Vallès està allà present. Ens pot fer una crònica, si és persona, dilluns. Tornen les múltiples propostes per descobrir aquestes músiques i tecnologies del moment i les que vindran. Ja sabem que el tenim, doncs, entre la Gran Fira de Gran Via i la Fira de Montjuïc, 200 concerts i activitats. Això, uh-huh, està molt bé, però jo penso en donar vitamines als veïns, perquè si ja amb el Primavera Sound, que és una coseta... com dir-lo, agradable.
Sí.
Val? Ja vam tenir cacau, tu imagina't ara amb la bona gent amb la música electrònica aquesta. Tu imagina't,
mira,
que estàs a casa teva intentant llegir, jo que sé, Saramago, i sona això.
Saramago, eh?
Jo crec que les plataformes de veïns ara mateix estan com a bolets.
I de sobte et passa una garsa per davant.
Bueno, ara tenim una plaga de rates que ens explicava,
sí, és veritat,
a Camp de l'Arpa.
És veritat.
No sé si arriba el Sonar fins allà, perquè la barreja entre rata i Sonar...
Uau.
Fa de Barcelona
estem,
a la ciutat.
Estem bordejant la línia de la denúncia, veus o no?
Dels veïns?
No, del Sonar.
Sí? Del Sonar, tens raó. No, que a qui li agrada, escolta, que lo haga, però que lo haga en su casa, saps? I no en la mia. En fi, xunda.
Ja.
i ja està.
Ja, ja. I molta llum, eh? Sonar és molta llum.
També és molta llum. Veu des de tota base. Saps una cosa? Quan va arrencar, jo he vist que a l'altra punta, a l'Horta Guinardó, ja ho saps.
Vas escoltar.
És que vaig sortir a la finestra perquè què està passant?
El sonar.
És que jo l'escoltava des de casa.
Sí, el sonar.
Com és possible?
Va ser un concert l'altre dia també de Rammstein, no sé si el vas veure, em sembla que era a l'Estadi Olímpic.
No.
Què va passar? Que plovia bots i barrals, però sí. Un concert ple de foc. Una cosa? Vaig pensar d'aquí, s'incendia el camp.
Què se hizo de los cantautores con su guitarrita?
Ah, exacte. I ja està. Re. Sisplau. Tot espectacle.
Ningú s'ha queixat mai perquè li molesti Ismael Serrano. Perquè el detesti, sí, però perquè li molesti, no.
Aquí no li arrencarà el cotxe, avui, va.
Bueno, parlem de cotxe oficial, eh? I parlem de la princesa Eleonor.
Ai!
Aquesta és millor, ja.
Sí, home, i tant. Ara m'has aixecat els ànims.
Ja ho sé, ho he posat en tota la idea.
Dels clàssics, princesa.
Ai, la princesa Eleonor anirà aquest estiu, Joan, t'informo, perquè sé que t'interessa moltíssim.
Sí, tant.
Anirà aquest estiu de vacances a Mallorca sense ser-ne filla adoptiva.
Ai.
De la illa. No, no va poder ser. No pudo ser, chicos. Així ho ha acordat aquest dijous el Consell de l'Illa per tirar endavant la iniciativa de fer la filla adoptiva. Era necessària la majoria qualificada, és a dir, 25 vots favorables corresponents a les tres quartes parts del ple. I resulta que els socialistes ho han impedit.
Els socialistes?
Els socialistes.
Ara m'ha sorprès, això.
Però jo crec que era per fer-li la punyeta, perquè tenim un govern d'aquells de coalició PP-Vox. Sí. I era per no, saps? Per
no, que no siguin ells.
Per no apropar-se massa a aquesta gent. Saps? Total, que el Partit Socialista doncs, va aguantar la pressió i s'ha mantingut en l'abstenció. La dreta i l'extrema dreta, que governen plegats, com dèiem ara a Balears, doncs pressionaven i pressionaven, però en un ple carregat de retrets, el bloc de dretes no va aconseguir el seu objectiu i va titllar als socialistes de desagraïts. Amb la corona.
Ai.
Desagraïts. Ja veus tu, pobre Eleonor, quina política i quin desprei, sin comer-lo ni beber.
No, està meditabunda i cabizbaja.
El cotxe oficial avui a media asta.
Sí.
Ai, Rafa. Tinc Rafa al guió i ho he llegit. És terrible, perquè el tinc d'ahir.
Digue'm Rafa.
Ai, Rafa.
Digue'm Olma.
No, jo no puc fer dormir, perquè va a moltes velocitats. Faré de mi mateix. Ahir, en la teva absència, he de confessar que vaig tenir una petita gran relliscada, amb la gent del teatre.
Vaig riure tant.
O podeu trobar a xarxes, perquè, a més, l'equip de xarxes d'aquesta casa, després d'una entrevista profunda i cultural, no se'ls ocorre una altra cosa que treure la cagada. Bueno, en fi, perfecte. Vaig comentar una cosa... Des d'aquí una salutació. Vaig comentar una cosa sobre l'obra de teatre A Fuego que venien a presentar la Emma Arquillué i Pablo Macho, per cert.
Vas comentar una cosa, vas explicar el final de l'obra.
Sí, no explicaré per què, perquè tu tens a veure, però és igual. Ja assumeixo jo la culpa. En fi, que vaig explicar aquesta cosa que no es podia explicar, un superexpoiler, conforme la explicava al Pablo Macho, li canviava la fisonomia de la cara. Fins aquell moment la entrevista anava bé i estava a gust.
Va suar?
Després va ser... No, perquè vaig pensar...
Total, ara ja està.
Total, ja no puc arreglar-ho. Però tranquil, perquè en marxar em vaig disculpar amb ells, amb el Pablo Macho i en Marc Quillué, utilitzant, a més, una fórmula màgica que ho arregla tot.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí i avui encetem aquest informatiu explicant-vos que s'ha ajornat el Congrés d'Esquerra Republicana a Barcelona, que havia de decidir amb una consulta si el partit entra al govern de Jaume Collboni, Júlia.
Sí, tot plegat, després que l'afluència de gent desbordés les previsions del partit. La sala de l'Orfeo Martinenc era d'unes 270 persones i, de fet, ja s'havia omplert del tot quan encara hi havia prop d'un centenar de militants esperant al carrer per poder accedir al recinte. I és que la militància d'Esquerra a la capital catalana catalana havia de decidir si avalava el preacord amb els socialistes per governar plegats a l'Ajuntament de Barcelona. Entre els assistents hi havia consellers com Esther Capella, Natàlia Garriga, Natàlia Masguix, Joan Ignasi i Helena, o també l'exlíder de la ciutat, Ernest Maragall, d'Esquerra Republicana. De moment, no se sap encara la nova data del Congrés.
Tot i això, diuen les males llengües, diuen que si no hi va caber tothom és perquè s'hi van presentar molts més militants del que s'esperaven i del que normalment hi ha un Congrés d'Esquerra Republicana a Barcelona. I si hi havia molts més militants d'Esquerra Republicana de Barcelona en un Congrés on s'havia de votar tot plegat, segurament sigui perquè hi ha malestar a les bases. I si hi ha malestar, és perquè pot arribar a guanyar un no. La pregunta no és què passa a l'Ajuntament si guanya un no. Evidentment, si guanya un no a l'Ajuntament, a Esquerra Republicana, a l'Ajuntament de Barcelona ho ha de respectar, com va dir, i no entrarien a govern. La pregunta és què passa amb la investidura de Salvador Illa. Doncs precisament, a l'espera que celebri nou congrés, tots els escenaris estan oberts en aquest moment, tant a l'Ajuntament, com dèiem, com al govern català. La decisió que acabi prenent la militància podria aplanar o no, com dèiem ara, la possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, a la Generalitat. Sobre aquesta darrera qüestió, Esquerra demana als socialistes que Catalunya tingui un finançament singular com a punt indispensable per investir Illa. Una proposta que, per ara, el govern espanyol no estaria disposat a acceptar. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La Moncloa sempre ha tancat la porta al fet que Catalunya tingui un tracte diferent a la resta de comunitats autònomes i ara no sembla disposada a canviar de parer, malgrat que els socialistes necessitin els vots d'Esquerra per la investidura d'Illa com a nou president de la Generalitat. La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, diu que només estan disposats a acceptar una reforma del sistema de finançament que sigui beneficiós per totes les autonomies.
Es que no creo que tenga ningún sentido el que nosotros hagamos carpetas distintas de un tema que es común. O sea, es que no, nunca lo hemos planteado en esos términos. Siempre hemos dicho que hay que impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica y hay que atender las singularidades que se pueden presentar en determinados territorios por razones, por características, razones históricas, características de su propia orografía.
En campanya, la proposta del PSC havia estat la de desplegar l'Estatut del 2006 perquè Catalunya no estigui infrafinançada i deixi de ser la tercera en aportar i la catorzena en rebre. Una proposta, però, que no encaixa amb els desitjos independentistes.
Gràcies, Judit. I encara sobre la constitució del nou govern català, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut que les formacions polítiques catalanes assoliran un acord per la investidura i que no hi haurà repetició electoral.
Preguntat sobre una possible inestabilitat del seu executiu fruit de la situació política a Catalunya, Pedro Sánchez ha estat molt contundent.
Evidentemente, la democracia tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene sus plazos. El 21 de abril pasado fueron las elecciones en Euskadi. Hace dos días acabamos de conocer el acuerdo de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Se van a poner en marcha, por tanto, ese gobierno y estoy convencido de que también en Cataluña habrá gobierno y que, por tanto, no iremos a ese escenario de repetición electoral.
Un Pedro Sánchez que ha negat així que el seu executiu sigui víctima de la inestabilitat que generen, entre d'altres, la negociació de la investidura i també la possible repetició electoral a Catalunya.
Per ser i a tot plegat, el Tribunal Constitucional analitzarà el 18 de juny la decisió de la Mesa d'Edat del Parlament de Catalunya d'admetre els vots delegats de Carles Puigdemont i Lluís Puig per constituir la nova cambra.
El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, va anunciar durant el ple de dilluns per constituir el poder legislatiu que recorreria la decisió adoptada per dos dels tres membres de la Mesa d'Edat i finalment dimecres es va anunciar que ja s'havia presentat el recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Els populars demanen mesures cautelars i suspendre també part de les resolucions.
I més notícies, perquè els interins es manifestaran demà dissabte per reclamar a les administracions que apliquin la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els magistrats els hi han donat la raó i consideren que és il·legal encadenar contractes per cobrir llocs de feina de l'administració pública. La sentència coneguda ahir diu que se'ls ha de fer contractes indefinits, tot i que no seran funcionaris.
La plataforma d'afectats per la funció pública celebra la sentència del Tribunal de Luxemburg i ara reclamen que el govern espanyol, que és qui té les competències sobre els funcionaris, decideixi ràpidament quina solució els hi ofereix. I és que l'entitat avisa que les administracions tenen dues opcions. Pot fer fora tots els interins, pagar-los indemnitzacions que costarien milions d'euros als governs i convocar concursos públics per contractar funcionaris, i l'altra via seria la de crear un nou tipus de contracte per resoldre la situació dels interins tal com reclama el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ho explica Jordi Cerdà, ell és portaveu de la plataforma d'afectats per la funció pública en una entrevista al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel.
Si la pròpia administració pública, per tal de mirar de resoldre-ho, crea la figura de l'indefinit no fixa, serà una nova figura jurídica adaptada a la realitat europea, no tindríem drets als concursos de trasllats, no tindríem drets a la promoció interna, o sigui, serien uns drets que no tindríem, però tindríem dret a la fixesa, que és el que el propi tribunal se li ha reclamat i ha dictaminat.
Cerdà també celebra que el Tribunal de Luxemburg digui que encadenar contractes és un abús del treballador per part de l'administració pública. Una sentència que és la resposta a dues qüestions prejudicials que va plantejar un jutjat de Barcelona i que afecten tres treballadores que durant anys han encadenat contractes d'interinatge a la Generalitat de Catalunya.
I la sentència del Tribunal Europeu també demana que no s'apliqui la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol, un Suprem que defensava en una sentència que fer fixos directament als interins és contrari al sistema d'oposicions i organització de l'administració pública.
Així doncs, la justícia europea es decanta perquè els treballadors temporals que han anat encadenant contractes passin a ser de durada indefinida i que estiguin subjectes a les mateixes causes d'acomiadament que afecten els funcionaris de carrera, tot i que no adquireixin aquesta condició. D'aquesta manera, el Tribunal Europeu considera insuficient la reforma que va aprovar Espanya l'estiu d'ara fa 3 anys per reduir la temporalitat dels interins a les seves administracions públiques i que actualment, de fet, encara s'està desplegant.
I més qüestions, perquè la Comissió Europea ha confirmat aquest dijous que ha rebut i que està estudiant la petició per part del PSOE i del Partit Popular per reactivar les negociacions per renovar la cúpula del Consell General del Poder Judicial, Júlia.
Sí, el portaveu de Justícia de l'executiu comunitari, Christian Vigan, ha dit que estan en contacte amb tots dos partits, però no ha volgut donar molts més detalls sobre la qüestió perquè diu que aquesta sol·licitud és molt recent. Les seves declaracions arriben justament l'endemà que el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, informés que ja s'havia posat en contacte amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, per traslladar-li la voluntat de reunir-se amb els populars sota la seva supervisió.
5 anys i mig, per renovar aquesta cúpula del Consell General del Poder Judicial. 5 anys i mig. I precisament sobre aquesta qüestió, Pedro Sánchez ha apuntat aquest dijous que la fórmula que el seu govern impulsarà per modificar el mecanisme de nomenament de magistrats del Tribunal Suprem, en cas que no assoleixi un acord amb el Partit Popular, serà respectuós amb la independència del Consell General del Poder Judicial, constitucional i, diu, d'acord amb la normativa europea.
Un Pedro Sánchez que ha recordat que, contràriament al que diu el PP, la seva formació i també Sumar estudien models on l'executiu no té res a veure amb aquests nomenaments.
28 minuts, gairebé que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Expliquem també un dia com avui que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha demanat aquest dijous als fiscals de sala que reservin dimarts vinent per la possible celebració d'una junta per tractar l'aplicació de la llei d'amnistia, segueix el Colabrot.
Sí, aquesta trobada, que encara no està formalment convocada, es produirà si finalment els 4 fiscals del procés confirmen la seva oposició a aplicar aquesta norma. Segons fixa l'article 27 de l'Estatut del Ministeri Públic, la reunió de la junta es pot pronunciar en cas de desavinença entre un fiscal i un superior, com precisament es dona en aquest cas, tot i que la decisió final sobre l'aplicació de la llei la mantindria, ho sabem, com és el cas de García Ortiz.
Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia en el cas dels policies nacionals encausats per agredir votants independentistes l'1 d'octubre del 2017.
En una breu providència d'un paràgraf, la magistrada instructora Maria Àngels Felip insta la Fiscalia, la les acusacions i les defenses a pronunciar-se. L'acusació d'Irídia ja va anunciar que suposaria l'amnistia dels policies en considerar que podrien haver comès delictes de tortures o tractes inhumans o degradants contra els votants, uns fets que estan exclosos d'aquesta llei d'amnistia. Per la seva banda, del mig centenar de policies encausats, almenys una desena ja han anunciat que la demanaran.
I a tot això, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, i el coordinador de la Comissió de Gestió Jurídica, Pep Cruanyes, s'han reunit aquest dijous amb l'equip jurídic de l'entitat per valorar les accions a emprendre davant la petició dels policies acusats en el cas de Roger Espanyol d'acollir-se a la llei d'amnistia.
Recordem que Espanyol va perdre un ull per una pilota de goma en el marc de les protestes per la sentència de l'1 d'octubre. L'ANC, Òmnium Cultural i el centre Irídia han exercit d'acusació popular durant tot el procés.
I encara sobre l'amnistia, ja es pot demanar el retorn de l'import de les multes que posés la Generalitat. Això sí, només ho poden fer els que fossin sancionats amb la llei Mordassa i els fets estiguin vinculats al procés.
Sí, exacte, i es pot fer a través d'internet. Totes les persones multades ja poden presentar un formulari i demanar una resolució individualitzada. També poden reclamar la devolució dels diners que paguessin per aquesta multa. El Departament d'Interior ara revisarà cada petició per comprovar si aquell cas concret se li pot aplicar la llei d'amnistia. Si és així, el govern pagarà la multa i els interessos que toquin. A banda de fer-ho telemàticament, aquest tràmit també es pot fer de manera presencial a través de les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat. Per presentar el formulari per internet fa falta la identificació digital i en cas de sol·licitar l'abonament de la multa, també l'usuari haurà de facilitar un compte bancari.
I encara una darrera informació política, perquè Sumar ha proposat aquest dijous una direcció transitòria entre la dimissió de Yolanda Díaz, fundadora de la Fundació, i l'elecció del nom que la succeeixi.
El grup plantejat per l'executiva del partit estarà integrat per Elisabet Duval, Xema Guijarro, Rosa Martínez i Lara Hernández. Tots ells ja formaven part de la direcció de l'espai creat per la vicepresidenta segona poc abans de la reunió celebrada a Madrid per debatre precisament sobre el futur de la formació i ratificar aquests noms. El portaveu Ernest Urtasun ha dit que l'objectiu és obrir un procés de reflexió per reforçar-se.
Pues hemos tenido unos resultados electorales que no son satisfactorios y, por lo tanto, yo lo dije la misma noche electoral, necesitamos ahora en tomar un proceso en el cual tenemos que ser capaces de reforzarnos, ¿no? Y ese proceso, quiero insistir en ello, tiene que hacerse de la forma más tranquila, pausada, serena y rigurosa posible, ¿no? Y estoy convencido que entre todos seremos capaces de dotar a nuestro espacio político de la máxima ambición organizativa.
I tanmateix ha apuntat que el compromís és fer aquest procés en paral·lel al desplegament de l'agenda del govern espanyol.
I avancem amb més temes, en aquest cas amb mirada internacional, perquè els ministres d'Interior de la Unió Europea han donat llum verd aquest dijous a ampliar un any més fins al 4 de març del 2026 la protecció temporal immediata que reben els refugiats ucraïnesos al club comunitari.
I és que l'actual termini d'aplicació d'aquesta directiva per donar protecció als refugiats d'Ucraïna que fugen de la invasió russa expirava el 4 de març del 2025, però ara la Comissió Europea va proposar ampliar-lo un any, una iniciativa que ja té la llum verda dels 27 estats. La secretària d'Estat de Migració i Asil de Bèlgica, Nicole Demure, ha dit que mentre les bombes segueixin caient a Ucraïna, aquesta situació no serà segura.
I d'altra banda, el G7 ha tancat aquest dijous un acord polític per donar a Ucraïna un préstec de 46.000 milions d'euros finançat amb els interessos dels actius russos congelats, que es faran servir com a garantia.
Així mateix ho ha confirmat en una declaració la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al final de la primera jornada de la cimera que se celebra a Bari, a Itàlia, a la qual també hi ha assistit el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Entre els assistents, no sé si heu pogut veure les imatges, però vaja, us les recomano, eh? Hi ha moltes imatges a la xarxa entre els assistents. Un Joe Biden una altra vegada despistat, mirant cap a altres costats, amb Giorgia Meloni doncs dient-li cap a on havia d'anar, cap a on havia de mirar. Aquest senyor és el que ha de fer front a les eleccions nord-americanes amb Donald Trump, eh? És aquest senyor. Ja ho veurem. I sobre el conflicte al Pròxim Orient, un grup d'activistes pro-Palestina han acampat a la plaça Universitat de Barcelona aquest dijous a la tarda per exigir al govern de la Generalitat i al de l'Estat que trenquin relacions amb Israel.
Sí, durant una estona una vintena de tendes de campanya han ocupat aquest espai amb la intenció de passar-hi la nit, però finalment la Guàrdia Urbana els ha desallotjat al voltant de les 3 de la matinada. Una protesta que començava a la plaça de Catalunya amb una cassolada i els participants s'han desplaçat manifestant-se fins a la plaça de la Universitat, on, com deies, han començat a parar les tendes. Una iniciativa que ha estat impulsada pels estudiants de la Universitat de Barcelona, que fa uns dies ja van acampar dins del mateix recinte i que s'hi han sumat persones d'altres moviments. I és que els impulsors han avisat a través de les xarxes socials que la resposta serà proporcional a la seva repressió.
I canviem de qüestió perquè Unió de Pagesos reclama al govern espanyol que posi en marxa un pla pilot perquè persones amb situació irregular residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de feina per treballar a la campanya de la fruita.
Això davant les dificultats que el sector ja s'està trobant per contractar temporers. En parla Jaume Pedrós, ell és responsable de temporers d'Unió de Pagesos.
No tots els que venen aquí a Lleida al temps de la fruita són temporers. N'hi ha molts doncs, que no són temporers o no es poden contractar perquè no tenen papers, no tenen els papers en regla. Què hem de fer amb això? Nosaltres creiem que aquí l'administració ha de ser valenta i fer, com se va fer al seu moment en les menes, una prova pilot que pogués fer que aquesta gent es poguessin contractar d'alguna manera i podríem, almenys si no tots, una part, i també ens ajudaria a tindre aquesta gent que ara estan en una situació regulat que tingués una mica de futur.
En una bona campanya com la que el sindicat preveu aquest any, fan falta uns 30.000 treballadors al camp.
I ara ho comentàvem amb en Jordi Miralles. Les pluges dels últims dies han fet que el pantà de Sau hagi estat un dels més beneficiats per les precipitacions i en aquest moment ja supera el 37% de la seva capacitat. De fet, en tan sols 24 hores el nivell de l'embassament ha pujat fins a 6 punts.
I és que ara mateix l'aigua ja arriba als peus de l'església de Sant Romà de Sau. Precisament el campanar de l'església es considera com un dels termòmetres de la sequera a Catalunya. El mes de març passat aquest embassament es trobava al voltant del 2% de la seva capacitat.
I fem també un apunt econòmic perquè aquest passat mes de maig els preus han tornat a pujar i és el tercer mes consecutiu que ho fan a Catalunya. El mes passat l'IPC es va situar a 3,6%, tres dècimes més que l'abril. Al conjunt d'Espanya, l'inflació al maig també s'ha situat en el 3,6%.
Els preus pugen perquè s'ha acabat la bonificació de l'IVA de la llum i ara torna a ser del 21% quan fa un any era del 10%. També pel preu de la benzina, que aquest maig va baixar, però ho va fer menys que ara fa un any. I pel que fa a la inflació dels aliments, es moderen una mica per la baixada del preu de l'oli i perquè el preu de la fruita i la carn no ha pujat tant com ho va fer el 2023. La inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, també ha augmentat una dècima al mes de maig fins a situar-se al 3%.
I el clúster de la indústria de l'automoció de Catalunya creu que els aranzels als cotxes elèctrics xinesos han de ser provisionals i que per garantir una competència justa amb els vehicles asiàtics cal enfortir la indústria del territori.
S'ha d'entendre que això ha de ser, vale, és i ha de ser una mesura totalment provisional. El que s'ha de fer des de les diferents administracions, catalana, espanyola, europea, és fomentar i fer forta la indústria en els nostres territoris, però sobretot el que s'ha d'entendre és que els aranzels poden servir com una mesura temporal.
És Josep Nadal, gerent del CIA, que defensa que cal empoderar el sector i alerta dels riscos que suposa la mesura proteccionista que afectarà models com el grup Cupra Tavascan. SEAT ja ha rebutjat aquesta decisió afirmant que els efectes negatius superen qualsevol potencial benefici i avisa també que caldrà veure la lletra petita de la decisió que va anunciar dimecres la Comissió Europea per saber si perjudica els cotxes de Chery, la marca que en Vebro està reindustrialitzant l'antiga planta de Nissan.
I atenció a aquesta notícia, perquè està portant de què parlar-ne i encara que en portarà més. El show que la Fórmula 1 organitzarà al centre de Barcelona la setmana vinent no deixa d'aixecar aquesta polseguera. Dimarts i dimecres el trànsit estarà totalment tallat al Passeig de Gràcia i al voltant de Plaça Catalunya.
Uns talls de trànsit que començaran ja dimarts. Serà a les 4 de la tarda i s'allargaran fins dijous a les 6 del matí. Els vehicles privats no podran circular per l'entorn de la Plaça de Catalunya. Un tall amb molta més afectació l'endemà dimecres a partir de a les 11 del matí. Durant 12 hores no es podrà passar per un tram de la Gran Via al carrer de la Diputació i tampoc pel Consell de Cent. El transport públic també es veurà afectat i els vianants no podran travessar el Passeig de Gràcia en aquest tram que ara comentava.
I després que el síndic de Greuges de Barcelona reclami a l'Ajuntament que no faci aquest espectacle al centre de la capital, ara són un centenar d'entitats les que demanaven al govern de Jaume Collboni que aturi el show dels monoplaces, denunciant que tindrà un gran impacte per la salut i el benestar dels veïns.
Consideren que aquesta exhibició generarà molta contaminació i també molt de soroll, i també pensen que es privatitza l'ús de l'espai públic i que l'activitat encara farà venir a Barcelona molts més turistes. Ho denuncia la plataforma Eixample Respira.
Barcelona no es pot convertir en un parc d'atraccions. Estan venent la ciutat davant dels nostres nassos. I dimecres en tenim un clar exemple. Un esdeveniment pel qual s'ha pagat 1 milió d'euros. 1 milió d'euros dedicat a un espectacle contaminant, excèntric i privat.
Davant de tot plegat, les entitats han convocat una manifestació pel mateix dia de l'espectacle. Serà 6:15 PM a la Cruïlla, entre els carrers Aragó i Balmes.
I encara a Barcelona, la Fundació Arrels denuncia que el govern del PSC multa les persones que dormen al carrer amb l'excusa del pla Endreça. L'entitat ha calculat que s'han posat una trentena de sancions.
Sí, critiquen que algunes persones sense sostre els han llançat a la brossa les seves pertinences sense previ avís, o que fins i tot, atenció, els han mullat quan descansaven al carrer. Arrels també explica que moltes de les persones que tenen els han assegurat que han notat com la policia té un discurs molt més violent amb ells. En parla el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, en declaracions a Ràdio Estel.
Les persones que dormen al carrer ens estan explicant que estan notant que hi ha més actuacions, més impacte dels agents municipals o els serveis de neteja cap a les persones. Nosaltres això ho interpretem com un enduriment d'aquestes ordenances, tant del civisme com de tenència d'animals, i això per nosaltres és molt preocupant. Això es tradueix a una percepció molt clara d'abús i d'impotència que genera estrès i angoixa cap a les persones que dormen al carrer.
Segons l'últim informe de Terrel, 7 de cada 10 persones que viuen al RAS no tenen ingressos i, per tant, ara mateix no poden fer front a totes aquestes sancions. Des de l'Ajuntament neguen que el pla Endreça hagi endurit el tracte i les sancions a aquest col·lectiu, i asseguren que els serveis municipals tracten sempre amb sensibilitat a les persones sense sostre.
Un dia li haurem de preguntar, entre altres, al senyor Albert Batlle què significa el pla Endreça i què està passant a una ciutat de Barcelona on es comença a multar. 1. A gent que no pot pagar aquesta multa. Recordem que són gent que està dormint al carrer. I 2. A manters, en comptes de denunciar i perseguir les màfies que hi ha al darrere. Algun dia això ho haurà de respondre Albert Batlle. Si és en aquest programa, escolta, millor que millor. I amb mobilitat, Adif i Renfe descarta ara donar una data de restabliment del servei de les línies R3, R4, R7 i R12 al seu pas per Montcada Bifurcació, després que la infraestructura resultés molt malmesa en aquest punt arran d'un robatori de coure ara fa un mes.
I és que en un primer moment, ahir ho explicàvem, la companyia va assegurar que les incidències acabarien aquest mateix diumenge perquè les obres havien acabat abans del que estava previst. Però ara han fet marxa enrere i han dit que primer s'hauran de fer simulacions comercials. Per tant, encara no hi ha una data definitiva del restabliment d'aquest servei.
Per cert, que un home ha mort i un altre ha resultat ferit greu al cap en un tiroteig al polígon industrial de Riudellots de la Selva.
Els Mossos han rebut l'avís d'una baralla entre dos grups a l'exterior d'una nau. Segons les primeres informacions, la víctima hauria discutit amb 5 persones de 2 turismes, un d'ells amb matrícula francesa. Una baralla que ha acabat amb un tiroteig i, com deies, una persona que ha acabat morint. La policia catalana, a hores d'ara, busca 5 persones que haurien fugit del lloc dels fets.
I atenció, nova agressió a les presons catalanes. Aquest dimecres, un reclús de la presó de Mas d'Enric va colpejar 3 funcionaris del centre amb una barra de ferro. L'agressor és l'home que la policia va detenir aquest cap de setmana per agredir una persona pel carrer a Tarragona amb una arma blanca.
El pres es trobava al departament d'ingressos, on els diversos professionals l'avaluaven per tal d'ubicar-lo en el mòdul corresponent. Va ser justament en aquest espai on l'home va agafar un objecte de ferro del pati i va colpejar un treballador al genoll i un altre al dit, i també a un tercer empleat que ha necessitat punts de sutura. Arran d'aquesta agressió, el pres es troba ara en règim d'aïllament.
A Mas d'Enric, recordem, on fa uns mesos també va ser colpejada fins a la mort una de les cuineres, i es van produir totes aquelles protestes. Bé, sembla que la solució ha funcionat. I un motorista ha mort en un accident a la C-15, a Vilanova i la Geltrú.
El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 80 de la via en sentit Vilafranca del Penedès. Per causes que ara s'investiguen, la víctima hauria patit una caiguda i, com a conseqüència d'aquest accident, ha perdut la vida.
I la Universitat de Barcelona i l'Autònoma de Barcelona s'han situat entre les 250 millors del món al rànquing anual i entre les 100 millors d'Europa.
Sí, la UB ocupa la posició 165 i l'Autònoma la 175. A més, hi ha 5 universitats catalanes entre les 500 millors del món, amb la Pompeu Fabra en la posició 265, la Politècnica la 371 i la Ramon Llull en la 466. En el conjunt d'aquesta classificació n'apareixen dues catalanes més, la Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida. L'estatal millor situada és la Complutense de Madrid, una posició només per sobre de la Universitat de Barcelona, un rànquing que encapçala el Massachusetts Institute of Technology, seguit de l'Imperial College London i també la Universitat d'Oxford.
I en plana cultural us destaquem avui el dol al món del teatre i la televisió per part de la mort de l'actor Fermí Reixac, als 77 anys va ser, entre altres, fundador dels Comedians i del Teatre Lliure.
Nascut el 1946, va tenir una trajectòria prolífica i versàtil com a actor de teatre, cinema i televisió. Aquests últims anys havia participat en sèries de TV3 molt conegudes, com Polseres Vermelles, Olor de Colònia i La Riera. Aquesta última interpretava el personatge de Guillem Almeda. L'any 2022 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
I l'escriptor gironí Javier Cercas, autor d'obres com Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante o Las Leyes de la Frontera, ocuparà la cadira R a la Reial Acadèmia Espanyola, vacant des del decés del també escriptor madrileny Javier Matías l'11 de setembre del 2022.
La candidatura l'han presentat els acadèmics Pedro Álvarez de Miranda, Clara Sánchez i Mario Vargas Llosa. Nascut a Extremadura el 1962, Cercas resideix a Girona des de ben petit, des que tenia 4 anys. El 1985 es va llicenciar en Filologia Espanyola per l'Autònoma i des del 95 és titular de la Universitat de Girona. Des de l'any 2003 es dedica exclusivament a l'escriptura.
I encara Paco Soler, propietari del restaurant Set Portes, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional i Xavier Pellicer, del restaurant que porta el seu nom, ha rebut el Nacional de Gastronomia d'Autor en la cerimònia anual de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que aquest any ha desdoblat la categoria principal per posar en valor les dues ànimes del patrimoni gastronòmic català.
El Premi Revelació 2024 ha estat per Núria Bonet, propietària de Cala Núria de Bellver de Cerdanya, Empar Moliner, s'ha erigit amb el Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic, mentre que Fina Navarro ha recollit el guardó a millor cap de sala. Toni Massanés ha estat el Premi Especial de l'Acadèmia a la Recerca i també a la Docència Gastronòmica. Joan.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
46 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora anem cap a la Sagrada Família. I a aquesta hora, va, que anem cap a la Sagrada Família de Barcelona, perquè, com dèiem, és a punt de començar, falten poc més de 10 minuts perquè comenci aquesta roda de premsa sobre els primers fons d'acció social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, on es presentaran les 56 entitats beneficiàries d'aquest fons d'acció social. I ens ho explica tot plegat des d'allà mateix. Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs, com deies, ara estem a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Queden pocs minuts perquè comenci la celebració de l'acte de la resolució d'aquesta primera convocatòria dels Fons d'Acció Social, i el lema que ho engloba tot plegat és Fons d'Acció Social per la construcció d'una societat millor. L'objectiu d'aquests fons és impulsar i cofinançar iniciatives i projectes socials promoguts per entitats sense ànim de lucre que actuïn en l'àmbit de l'Arxidiòcesi de Barcelona i que, sobretot, vagin a a cobrir les necessitats i les demandes socials actuals. De fet, aquests fons d'acció social fan efectiva, podríem dir, de forma estructurada i sistemàtica, la finalitat caritativa fundacional del temple. Aquesta és la primera convocatòria dels fons d'acció social de la Sagrada Família. La dotació és de 2,3 milions d'euros. En total s'hi han presentat fins a 650 projectes d'acció social i finalment se n'han seleccionat 56. 6. D'aquests 56 seleccionats en destaquen, evidentment, entre altres, per exemple, el programa Llar Pere Oliveres de Càritas Diocesana de Barcelona, que atén persones en procés de reinserció social. També destaca el servei d'acompanyament a la gent gran que fa la comunitat de Sant Egidi o el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu o la unitat AIDA de la Fundació Concepció Joventeny, que aborda integralment l'atenció a víctimes d'abusos. També destaquen projectes per la defensa dels drets i l'atenció de persones migrades, com és el cas de Migra Studium o l'associació 2 de 10 per la millora del barri de la Sagrada Família i fer front a les necessitats bàsiques dels veïns. Com dèiem, aquesta ha estat la primera convocatòria dels fons d'acció social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, però tot apunta que n'hi haurà més. En descobrirem tots els detalls un cop acabada la celebració de l'acte de la resolució de la primera convocatòria, que ara està a punt de començar, i que un cop acabi doncs connectarem i anirem fent diverses entrevistes, tant a membres de la Junta Constructora de la Sagrada Família com també a membres de les entitats beneficiàries d'aquests 56 projectes que ara comentàvem, que ens explicaran tots els detalls dels seus projectes, Joan.
Un acte, Olma, que ara ens ho deies, començarà ara a les 9 del matí. No sé si sabem qui parlarà en aquest acte, com anirà una mica tot plegat en un acte amb una roda de premsa que durarà entre hora i hora i mitja.
Sí, bàsicament els temps marcats són aquests, a les 9 comença, 10, quarts, 11 acaba l'acte, un acte que presidirà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. També sabem que parlarà Xavier Martínez de la Junta Constructora de la Sagrada Família, i on hi haurà, evidentment, la presència dels membres d'aquestes 56 entitats que hem comentat, i que després, un cop acabi aquest acte, doncs podrem parlar amb alguns d'ells i descobrir els seus projectes.
Doncs ara ens ho deia Olma Giró, quan acabi aquest acte, nosaltres que hi serem allà des de la Sagrada Família amb l'Olma i podrem connectar i anar parlant amb algun dels seus protagonistes. Olma, moltíssimes gràcies. Tornem quan ens diguis.
Fins després,
fins
merci.
Fins ara, que vagi bé.
La caravana.
Pràcticament 9 minuts i arribem a les 9 del matí. Ara sí, plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
L'Espanyol jugarà la final dels play-off d'ascens a primera divisió després d'empatar a 0 aquesta nit contra l'Sporting de Gijón.
Els pericos no han pogut passar d'aquest empat, però han fet valer l'avantatge que van aconseguir en el partit d'anada de diumenge, un partit on l'Espanyol, el d'aquesta nit, s'ha quedat amb 2 jugadors per l'expulsió d'Omal El-Halali, per la vermella directa al temps afegit per una entrada per darrere que ha fet a Campuzano. Ara, com dèiem, es jugaran l'ascens a primera contra l'Oviedo. La final començarà ja aquest diumenge, 2:15 de la tarda, amb el partit d'anada, la tornada d'aquí a 7 dies, després de diumenge, per tant, d'aquí 15 dies, després de la mateixa hora. Precisament l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, s'ha queixat d'aquest poc temps per preparar els duels.
Yo son cosas que no entiendo, que no le encuentro sentido. Son cosas que montarán, supongo, por tele y demás, para que no coincidan los partidos, pero es que es tan sencillo, como que uno juega a las 6 y otro a las 9. Creo que es una crítica, que si se ofende a alguien lo siento, pero es que es bastante constructiva y creo que para otro año se lo tendrían que hacer mirar.
En aquesta eliminatòria l'Espanyol té un lleuger avantatge, i és que si l'eliminatòria acabés amb empat, no es jugaria una pròrroga, sinó que serien els pericos els que pujarien a primera directament, perquè han acabat la temporada segona amb millor puntuació que l'Oviedo.
I encara en futbol, Aleix García jugarà la temporada que ve i fins al 2029 al Bayer Leverkusen.
El Girona ho ha fet oficial un cop el jugador ha passat la revisió mèdica amb el club alemany. Es tanca així la segona etapa a Montilivi del jugador de les Terres de l'Ebre, que aquest mes farà 27 anys. Des de la seva arribada a Girona, el migcampista d'Ulldecona havia jugat 172 partits amb la samarreta al Girona en un total de 5 temporades. En l'últim període, l'última temporada, ha marcat 8 gols, repartits amb 21 assistències, i ha estat protagonista del segon ascens a primera divisió i també de la històrica classificació europea.
I atenció, perquè avui comença l'Eurocopa d'Alemanya, on 24 equips competiran per alçar el trofeu de millor selecció europea d'aquí un mes. La selecció anfitriona inaugurarà la competició enfrontant-se a Escòcia a les 9 de la nit.
L'únic partit de la jornada d'avui té lloc a Munic, mentre que demà ja hi ha els 3 duels programats habituals de cada partit. Un d'ells és el d'Espanya, que debutarà en aquest torneig de l'Eurocopa contra Croàcia a les 6 de la tarda, en aquest cas partit que jugarà a Berlín. També demà jugaran l'Hongria a Suïssa i l'Itàlia a Albània. Aquests dos últims rivals seran els que formen part del mateix grup que la selecció espanyola. Els de Luis de la Fuente tornaran a jugar el dia 20, com dèiem, amb Itàlia, i el 24 contra Albània. Espanya buscarà fer-se amb el màxim trofeu continental per quart cop a la seva història, després d'haver estat campió en les edicions del 1964, del 2008 i del 2012. Tot i això, per a l'edició d'enguany, les grans favorites són l'anfitriona, Alemanya, Itàlia, i també són molt fortes Anglaterra i França.
Una Eurocopa que atraurà un gran nombre de visitants a Alemanya, motiu pel qual el país ha rebut uns 600 policies estrangers per contribuir a la seguretat de la competició.
La ministra alemanya d'Interior i Esports els ha rebut en una cerimònia aquest dijous. Tots ells col·laboraran amb la policia federal alemanya per protegir la seguretat d'una Eurocopa en la que, segons les autoritats alemanyes, el principal repte que tindran serà garantir la protecció de la selecció ucraïnesa.
I en bàsquet, després que el Barça anunciés que Roger Grimau no seguirà com a entrenador de l'equip la temporada vinent, ara el club té pràcticament tancada la incorporació de Joan Peñarroya.
Només falta signar el contracte perquè el relleu de Roger Grimau sigui oficial. El terrassenc de 55 anys és un entrenador amb provada experiència a la Lliga ACB. Va entrenar 8 temporades al Morabanc Andorra, una temporada al Manresa i dues al San Pablo de Burgos, amb qui va quedar campió de la Champions League en dues edicions consecutives. L'últim projecte del Vallèsà va ser el Baskonia, d'on va ser rellevat, recordem, la passada tardor. Abans també havia viscut el mateix a València.
I pel que fa al tennis, Rafa Nadal es prepara pels Jocs Olímpics disputant un ATP 250 a Suècia.
Un torneig que es disputarà sobre terra batuda, que és la mateixa superfície sobre la qual tindrà lloc la cita olímpica.
Me hace ilusión hacer ahora mismo es intentar llegar preparado a las Olimpiadas y por eso, pues, si todo va bien, voy a jugar el torneo anterior en Suecia, que hace 20 años que no juego casi. Y después, pues, con la ilusión de jugar unos Juegos Olímpicos, que sé que, sin ninguna duda, pues va a ser la última oportunidad y ojalá que se pueda dar y que todo evolucione bien y pueda estar ahí.
On sí que no jugarà Nadal és el torneig de Wimbledon, és el tercer gran slam de la temporada que comença l'1 de juliol i es disputa sobre herba, motiu pel qual el Manucuri ha decidit prioritzar el seu compromís olímpic i ha considerat que el més adient és no canviar de superfície per prevenir lesions.
I amb motor, el català Maverick Viñales no continuarà amb Aprilia la temporada vinent al Mundial de MotoGP.
El seu company d'equip serà Enea Bastianini. L'italià deixa Ducati a causa de l'efecte dominó iniciat per la firma de Marc Márquez per aquest equip. KTM serà el quart equip de Viñales en els últims 10 anys que porta la categoria reina després de Suzuki, Yamaha i Aprilia. Precisament abandona Aprilia dos anys després d'arribar-hi, quan va ser acomiadat de Yamaha. La retirada de Espargaró semblava facilitar la continuïtat de Viñales a l'equip, però finalment el pilot de Roses ha decidit no ampliar el contracte i provar sort d'una nova aventura.
I acabem explicant-vos que el capità del Barça d'hoquei patins, Sergi Panadero, no renovarà el contracte i deixarà el club blaugrana després de 21 anys.
Ell mateix ho ha dit en un vídeo gravat des de la pista del Palau Blaugrana, on s'ha acomiadat així.
Marxo content i satisfet. Em sento afortunat de formar part de la història d'aquest club. Sempre he intentat ser un jugador d'equip entregat. Ho he donat tot per aquest escut i així espero que se'm recordi. Sense l'esforç i el sacrifici no hauria arribat fins aquí. I em sento agraït i orgullós de continuar el meu vincle amb el Barça des d'una altra posició.
Un Sergi Panadero, Joan, visiblement emocionat, hem escoltat. És que no és per menys, el capità blaugrana va arribar al club l'any 2001, va estar cedit 2 anys al Voltregà i va ser el 2003 quan va debutar amb la samarreta del primer equip del Barça d'hoquei. Durant els últims 21 anys, el capità culer s'ha convertit en el segon jugador amb més títols de la història de la secció, en té un total de 67.
Pràcticament 3 minuts i les 9. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que obrim la cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui t'hem deixat una mica sola, que tenim la Girola Sagrada Família.
Ai, sí.
Escolta.
I tu una mica.
Una miqueta.
Una mica més sola, si vols.
Una mica.
Sola no està. Et dic una cosa, a la Vallès li agrada que no estigui la Giró perquè es posa al seu lloc.
Em posa al seu lloc, és veritat.
És veritat, és
lloc privilegiat, és que clar.
El tècnic és important.
Com que he sigut l'última a arribar, m'he quedat al pitjor lloc d'aquesta antena.
No, no, totalment, o sigui...
Hi ha una cosa, hi ha encara un pitjor lloc.
Ah, sí?
Sí.
Quin és?
Aquest.
Aquest? Home, no estic d'acord.
No, no, jo tampoc. Senyor Ullà, bon dia de nou,
bon dia,
també.
Bon dia.
Va, què ens expliques avui a la cara B?
Vinga, avui vull portar, doncs, diferents animals que s'han trobat aquesta setmana per diferents ciutats. Primer de tot...
Tu has pensat en fer-te zoòloga? Perquè veig una certa...
Ja parlo molt, no, d'animals?
Fixació.
Sí. Saps qui és? Bióloga?
Ah, l'Obregón.
L'Obregón. Ana Obregón.
Ana Obregón. Saps qui és Ana Obregón?
Sí, sí, sí que sé qui és. Sí.
Per això que ha passat amb el net, si no, no...
Ana y los siete. Ah, lo del... Ui, lo del...
Ana y los siete,
Ai, sí, lo del net.
Mare de Déu.
En fi.
En fi, va, tira.
Aquesta setmana es va fer famosa una serp que van trobar a la Diagonal.
Ah.
Llavors, va passar el dimarts que una vianant, doncs, estava caminant per l'Avinguda Diagonal i es va creuar amb una serp davant del centre comercial de les Glòries.
Tot molt normal, eh?
Normalíssim.
A les Glòries.
A les Glòries, sí.
És que és normal, si entres a les Glòries no saps com sortir-ne.
És veritat, és un laberint allò.
Una serp.
No, lo de les Glòries, que algun cop anem allà a fer alguna compra, sí, perquè ens agafa prou bé de
cines,
casa.
Sí, que són xulos.
Els cines anant només un cop i no em recordo massa, però fa molt. Però, és a dir, per arribar, jo sempre pateixo perquè sempre està tot tallat. Tot és un...
Ai, sí.
Tot és
hi ha obres
complicat.
Per tot arreu.
Fins a arribar allà, dic, bueno...
Ja hi ha el túnel aquell que baixa 500 metres fins al... 500 quilòmetres fins a arribar al, sí, al centre de la Tierra.
Sí, sí.
I aleshores et fa pujar.
Tornes a pujar.
Sí.
Mira, comentant al centre comercial de les Glòries, no sé si heu anat mai als lavabos. Estan molt bé, aquests lavabos,
jo
de veritat.
Jo he anat.
Estan molt bé.
Tenen fins i tot aquestes coses per raspallar-te les sabates i netejar-te-les.
Un dia vaig esmorzar allà.
Sí, sí, sí. De veritat, que tenen moltes pijades als lavabos del centre comercial de Glòries.
Ves, no et surti una serp, eh?
Us recomano molt que hi aneu.
No, està bé. Està bé que siguin màquines les que facin aquestes coses de netejar les
sabates.
Home,
sí. Ja tocaria, eh?
No com el Dickensians.
Exacte, no com a New Orleans.
Oliver Twist.
En fi, centre comercial de les Glòries, es troben una serp el dimarts.
No,
els lavabos no, allà a l'Avinguda Diagonal, a davant del centre comercial. Llavors, per sort, la Guàrdia Urbana es va presentar al lloc i van poder agafar aquesta serp per portar